Hola, què tal? Bona tarda, com estem? 3 minuts per sobre de les 4 i fins a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Maricel per llançar les pilotes fora. La tertúlia esportiva de Ràdio Maricel, com he dit, des d'ara fins a les 5 de la tarda. En companyia, sempre, de Juanjo Alegre. Juanjo, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Estem. Molt bé.
Sí, lo més important és això, no?
És estar. I sempre no el dic. El dimecres passat vaig fer festa, eh?
On hi eres? A Madrid?
Sí, tenies tu els del Subrense i Zaguero no està per no fotre les canyes.
Sí, perquè...
Sí, perquè tu m'han dit que és molt dolç, que no vas fotre canyes, tenies que fotre canyes.
Ah, no.
No, tu no vas fotre canyes, tenies que fotre canyes. No, ja m'ho han dit, que tot com una rosa, que val la pena vindre aquí, que no es posa ningú en ells. No estava el Juanjo, diu, claro.
Que... Doncs ara, avui sí que n'hi ha per fotre-li canya, com tu dius, i més coses, no? Perquè, home, el 5-1 de l'altre dia, sí que aquell camp és un infern, que allà l'afició està a sobre. Tant de bo el Sitges tingués, i el Sobrense, una afició com aquella, fidel, totalment, perquè va tot el poble allà, però tampoc és tant com perquè el Sobrense rebi una maneta.
No, a veure, un resultat, perdre per la mínima un camp d'aquests entra dintre de lo normal, però un 5-1 és exagerat. L'afició va, és que en aquells pobles tu vas a Sant Pau d'Ordal, vas a Vilanova del Camí, no hi ha res més. Pel matí no hi ha res més, ni per la tarda. Van al futbol o s'avorrixen.
Però jo he anat,
Però a part d'això, hi ha una altra cosa que ja fa temps que discutim. Mentre el Subvalencia no es comporta una mica de normalitat en els àrbits, fora tindrem arbitratges dolents.
Sí, a veure, el que passa
i
que...
I això ja... N'hi ha que dir-lo clarament, perquè no us estranyaré que fora, que a casa anem trampejant la cosa, però fora tinguem arbitratges que un gol en fora del joc, un penalti dubtós, se ho carregui tot el Subrense. I això és...
El que passa que jo he estat a molts camps, tu ho saps, com jo,
sí.
He anat a Vilanova del Camí, he anat a molts camps que l'afició doncs mossega, però... Tanta gent com a la Pobla de Claramunt, jo no sé si és perquè juguen a 4:45 de la tarda, perquè doncs, la gent ja ha dinat i va al futbol, i anar un home sol, un àrbitre, perquè tu saps que a la segona territorial doncs àrbitre un sol.
Sí, és molt fotut.
Sol. I a més, doncs, trobar-se amb una afició de la... que se va trobar aquest senyor allà, doncs és per fer-s'ho mirar.
Passa tots els camps.
Perquè el més pintat, si és un aficionat, i doncs també queda una mica acollonit, tu imagines un àrbitre doncs, que tothom li diu coses, el que més maco li diu
sí,
de tot
setmana,
fort,
sí.
I tu imagines,
però
no?
Això passa a tots els camps del Penedès, això passa a tots els camps, i vas a Sant Mauro, i vas a tots els camps, passa el mateix.
Sí, però no n'hi ha tanta gent com jo vaig veure a la Pobla de Claramunt. La Pobla de Claramunt estava tot el poble allà. Semblava la festa major.
No, mira, perquè no tenen altra cosa que fer. No tenen altra cosa que fer que anar allí, però vaja.
No de tota
res,
manera,
no
de tota manera,
Toni, jo... malgrat l'àrbit, mira, si als 10 minuts està 0-3 o a mitja hora està 0-2 a favor de l'equip foraster, ja pot fer l'àrbit la pirueta, que no hi ha res. Ja pot fer el públic posar-se l'àrbit, que no hi ha res a fer. Vull dir, si l'equip superior... I el Subrense avui en dia és bastant superior en aquest equip. El que passa és que li agafen unes pàgeres, que jo no entenc, de mitja hora, tres quarts d'hora, o quan es comença... Bueno, tu ho has vist més bé que jo, perquè ha sortit en els començaments molts de partits, però agafen unes pàgeres que són... No tenen explicació.
Estic totalment d'acord el que el públic està a sobre, que l'àrbitre doncs, no va estar a l'alçada, però el que no estic d'acord és que li facin 5 gols. Els dos primers... se los va menjar i va començar molt bé el Subrense, perquè va començar controlant força bé, va marcar primer el Subrense, i res, a los 3 minuts, nyam, 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 es mengen 2 gols i aquí s'ha acabat, perquè clar, ells es creixen, comencen
estrany,
a fer el joc que li interessa.
El més estrany, Toni, és que el Subrense, els últims partits, s'havia distingut que per tindre una defensa compacta, un equip, vaja, perquè vam parlar més d'una vegada, que hi ha un partit que no té ni un delanter.
Tots són defenses.
Tots eren defenses, excepte al Xino, que diem que és mitja punta, tots eren defenses. Vull dir, i dius, bueno, és difícil que marquin un gol a un equip d'aquests. Això és el que més estranya, vull dir, a més, si li sobren, són defenses, gent a la defensa li sobren. Ara, quan agafa una paja,
sí, però mira,
em falta il·lusió. I
les dues últimes sortides, 4 gols a Molanta, 5 gols a la Pobla, per fer-se el mirar.
I el diumenge, perdona, té un partit d'aquells de traca i mocadors.
Sí, perquè...
de l'ambient que hi ha entre els dos equips.
Sí, perquè, a veure, en el camp va guanyar el Vilanova del Camí. En el camp va guanyar el Vilanova del Camí. El Sobrens va anar allà al primer partit, l'àrbitre se va acollonir, va acabar el partit en 0-0 i va anar a jugar allà al Sobrens els darrers 45 minuts, la segona part, i va perdre. Els despatxos va guanyar els 3 punts, però l'ambient que vindrà en aquesta gent el diumenge, no ho sé, és per a tenir-ho en compte, perquè aquesta gent sap que ha perdut els 3 punts i no l'ha perdut al camp.
No, depèn de la gent que vingui, igual venen 4 pares i...
Sí, però els jugadors, l'entrenador i més d'un jugador, té la marinera. Doncs matem aquest tema. Manel Rodríguez, bona tarda.
Oh, bona tarda.
Hola, mossèn, bona tarda.
Us veig molt preocupats.
Home, preocupat, sí, estem tant pel Sitges com pel
Sobrense. Aquí no han dit ni una.
Recuperat del pal del dissabte, Manel?
Sí, bueno, recuperat, a què et refereixes? Home, estàs un parell de dies que li dones voltes, però recuperat. Estàs al minut 1 d'acabat el partit, no tens més remei que recuperar-te i començar a treballar pel següent, no tens més història, i començar a preocupar-te que no afecti en massa el que és l'equip, no? Per tant, aquests resultats, més enllà dels 3 punts, fan mal perquè són resultats avoltats i que deixen molts dubtes a vegades, no? Però bueno, en el nostre cas, jo penso que menys dubtes, en el sentit que, bueno, tant com anar el partit i reconeixent que el rival va ser superior, però que potser amb 11 contra 11 el partit que ha sigut molt diferent, tens una lectura, si vols, no positiva, però tens una lectura diferent a la que et dona el resultat en si, no? Que tu vegis el resultat i pots pensar que ha sigut un partit molt desigual i tens els últims 15 minuts i penso que el partit no va ser tan desigual, ni molt menys. Desigual sí, perquè el generen 11 contra 10, però no en quant a el que vas a veure, no? Després és veritat que a part del segon gol, doncs, l'equip fot un baixón i ja pràcticament, doncs, el partit se'n va, no?
Innecessari el penal i l'expulsió?
Aquestes jugades són molt difícils, jo no sé. Des d'on estic jo tampoc veig realment què passa com per poder juzgar. Primer, si és necessari o innecessari, perquè segons el porter, segons el meu jugador, no hi ha penal, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, és complicat discutir d'una cosa que ja t'estan dient que no ha passat, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, jo penso que sent el minut que era el partit on es jugava de la manera que anava el partit, penso que si pita penal i treu la targeta groga no passa res. Jo és el que li vaig dir a l'àrbitre al final del partit. Penso que no va ser una jugada tan clamorosa com per pitar penal i expulsió. No era un jugador que, no era un jugador que encarava la porteria i es quedava sol, sinó que era una jugada, crec que venia d'un centro, que la controla, la pilota agafa una direcció que va cap a fora, el porter surt, no sé si toca o no el toca, bueno, no sé. Va ser una jugada una mica dubtosa, com per... jo vaig veure molt decidit a treure la targeta vermella i evitar el penal, no? Potser hagués pogut fer-ho d'una altra manera. Però també et dic que jo des d'on estic ho tinc complicat per veure en aquell moment. Vaig veure un penal molt clar a favor nostre que no va pitar, i aquest sí que va veure claríssim, que és una pata del porter amb un jugador nostre, amb el José Luis, li fot una entrada amb la pilota a les mans, vull dir que ja no hi havia opció de jugar res i allà no va voler saber res. I a la nostra ho va tindre molt clar, no? Però és el que diuen sempre, els àrbitres al final piten el que piten i després s'ha de patxugar una mica el que hi ha, no?
Jo sé que l'equip va jugar pràcticament tot el partit. De fet, va jugar 80 minuts amb un jugador menys, i això es nota. Però jo tampoc, i te lo vaig preguntar al dissabte, vaig veure el Sitges defensivament com l'he vist unes altres vegades. Vaig veure un Sitges que li guanyava l'esquena cada vegada que ells llançaven pilota llarga.
La clau és que és fàcil d'entendre. Si tu jugues amb un home menys, però el partit està dividit en el sentit que el resultat és favorable, perquè anem a posar que ens quedem amb un home menys i anem empatats a 0, no? I queden tot un món. Bueno, doncs pots... d'alguna manera pots especular amb el resultat, no? Però quan ja vas perdent tan aviat i davant d'un equip com el Sant Cugat, que deixava espais, que no es van tancar darrere i que van començar a intentar fer el segon, doncs Bueno, nosaltres vam creure que hi havia la possibilitat de fer l'empat, no? De sorprendre'ls, que no ens podíem tirar enrere, defensar un 0-1 perquè no anàvem enlloc, i que havíem d'anar a buscar un gol que ens donés la possibilitat de fer un joc més de contraatac, no? Però no va arribar la possibilitat aquesta perquè no vam ser capaços de fer aquest gol, i per contra ells pues, bueno, van saber que, bueno, van continuar jugant igual, ens van agafar l'esquena, com dius tu, diverses vegades. Clar, el fet d'anar a buscar un partit amb un home menys fa que hagis de davantar la defensa, que els vulguis pressionar més amunt, això et crea molts espais a darrere, i és, bueno, tampoc va ser clamorós, però sí que és veritat que els últims minuts ens van trencar, sobretot per la banda esquerra nostra, d'ells, ens van trencar diverses vegades, i d'aquí em sembla que va vindre el segon gol.
És que a més el Sitges el dissabte no va crear
una clara
ocasió manifesta de gol.
Ofensivament vam estar molt fluixos, ens hem dedicat molt a pressionar, intentar córrer, apretar-los, no deixar-los jugar, però ens van amagar bé la pilota, i realment és que no vam tindre, pràcticament va ser dels partits que més fluixos vam estar en quant a accions ofensives, no? Perquè altres dies no hem fet gol però hem creat ocasions, però és que aquest dia no recordo, tret d'algun centre o alguna falta lateral, no recordo res diguéssim de destacar, no? En quant a aquest tema, bueno, és el partit que va bé i tampoc podem fer-hi res, vull dir, ja està passat i ja és un tema que ja no es pot canviar.
Una llàstima, perquè no vam fer bo el punt de Belviche,
eh? Bueno, el punt de Belviche pot ser igual de bo si guanyem diumenge, no? Jo penso que els punts tots són bons quan els guanya, després has de continuar-ne guanyant, no val de res fer-ne un i no fer-ne cap més.
Però Manel, guanyem amb un partit menys.
Sí, però queda molta lliga, i si estiguéssim a tres jornades del final, però quedant tanta lliga com queda, jo penso que, bueno, el temps tenim per guanyar per punts, o el tema és que s'han de guanyar, no? Clar, no valen dir-ho, després els partits s'han de guanyar tots, no? I s'han intentat guanyar-los tots. També sabien que Sant Cugat seria un dels partits potser més complicats que tindríem, perquè sabien que era un rival que ja vam dir-ho quan vam anar allà, que vam guanyar 0-2, però vam dir que havia sigut un rival dels que més ens havia agradat a tots, no? I ara s'està confirmant, no? Tant a la classificació com amb el partit que van fer l'altre dia. Jo penso que el Sitges contra el Sant Cugat al minut 7 amb un home menys i amb el resultat en contra té molts números per perdre. Tal com està avui la situació del Sitges amb l'equip que tenim nosaltres, si tu mires així, són moltes desavantatges per poder donar-hi la volta al marcador. Jo m'hauria agradat veure aquest partit 11-11, que és com el teníem preparat i com el teníem dibuixat, però va anar com va anar, i hi ha dies que ho vaig dir l'altre dia, hi ha dies que tot ve de cara i que la primera l'enxufes i guanyes tu i és el rival que té que arriscar i a la contra el pots matar, i a vegades pues, que tot et surt al revés i planteges un partit i al minut 7 t'expulsen un jugador i et fan un gol i canvia tot, no? I tens que sobre la marxa rectificar, i a vegades et pot sortir millor i a vegades et pot sortir pitjor. Després també s'ha de dir que els canvis no van sortir bé, l'Uri va sortir molt marmat. Bueno, no es va donar res tal com estava previst.
Sigui com sigui, la salvació ha de ser punts.
Sí, però jo tampoc m'ho miro així. Jo penso que la salvació està en guanyar punts, no? Perquè és igual que estigui a 7, a 5, a 2 o 1. Si no guanyes és complicat. Hem d'anar fent punts i hem d'anar sumant, i sabem que aquesta segona volta hem de fer entre 24 i 26 punts, i això és aquest és el nostre objectiu. Si no els fem, no podrem estar on volem, això també ho tenim molt clar.
Clar, el que passa és que si mirem els números de la primera volta però i mirem el que hem de fer la segona,
no els pots mirar
perquè poses a tremolar.
La primera volta van ser tots els punts que vam sumar les primeres 8 jornades.
Sí, per això.
És que vol l'equip del Sitges de la primera volta dels primers partits que el d'ara. Són dos equips diferents.
A millor o a pitjor?
A pitjor, a molt més pitjor. Clar. Jo parlant del Sant Cugat, a part del penal, vull dir que això condiciona, ja vaig dir el dilluns, condiciona tot el partit. A mi em va agradar molt perquè vaig pensar, perquè sempre parlem de que aquí a Iguadols no es pot jugar a futbol tal, i la manera de jugar al Sant Cugat em va encantar, jugant per les bandes, buscant l'esquena, això ja ho han vist en altres equips aquí, buscant l'esquena dels centrals i tot això, dos centrals que fins ara eren de garantia, com era el Gerard i el Malcors, que jo sempre dic que Malcors l'any que ve no el veurem aquí, veurem amb tercera tot allò, quan naufragaven. Però vaig veure una cosa, que vaig veure un equip defensivament, el Sant Cugat, que pot patir. Jo, porter, vaig comentar tu, dic, si li tirem a aquest porter, possiblement li marquem gols. El que passa que no van poder xutar a porta, però no sé si Manel coincidís, però jo vaig veure la defensa d'ells, no sé si és per excés de voler jugar, que si es pressionaven, perquè això si no van rifar cap pilota, i això de cara al públic és ideal, vull dir que un equip no rifa una pilota, sobretot fora, quan juguen fora de casa...
S'ha de dir una cosa, és... Sant Cugat al seu camp és tan petit com el nostre. Mm. És un equip que està acostumat a jugar en un camp molt petit. I això també ho sabia. Per exemple, Cubella és un equip que juga a la pilota, però quan juga al seu camp és una cosa. I quan juga al camp d'Aigua Dols és una altra. L'adaptació és molt diferent. El pot sorprendre molt més. El Sant Cugat és molt més complicat sorprendre en aquest aspecte perquè és un equip que està acostumat a jugar amb espais molt reduïts. A més, et diré que el Sant Cugat es va trobar molts espais per la raó de que nosaltres érem un menys i teníem que arriscar, clar, molt diferent hagués sigut que els haguéssim pogut plantejar el partit que els vam plantejar allà, allà els vam plantejar un partit que no els vam deixar jugar en cap moment, els vam fer un gol nosaltres, encara vam poder fer més el nostre joc i el contraatac els vam acabar matant. Clar, aquí es va donar tot el contrari, es va donar un equip que en teoria és superior a tu, que està jugant en un mes i que porta el resultat a favor. Clar, això ens va obligar a nosaltres a no poder tirar enrere, a no poder tancar espais, a no poder reduir el camp, i ells es van trobar còmodes perquè tenia molts espais, tu parles del Cols i el qui sigui, no? Però clar, la nostra defensa es va passar tota la segona part pràcticament al mig del camp. Clar, cada pilota en diagonal a la banda era una...
les bandes entraven molt...
Clar, era molt complicat, perquè teníem que defensar les bandes en 20 metres o 30 metres per darrere lliures. Clar, i això era complicadíssim. No és el mateix això que tu puguis tindre la teva defensa ben col·locadeta a prop de l'àrea i que a la darrere de la teva defensa no hi hagi espai. Quan te la tiren allà, la pilota va fora. Clar, ara, ja dic, el resultat és 0-4, hauria pogut ser un 0-3, hauria pogut ser un 0-2 i no hauria passat res perquè tampoc va bé, però la valoració s'ha de fer veient el partit, i el partit és el que va ser, evidentment ells van ser superiors i jo sempre he dit que és un dels millors equips de la categoria, però com va molt bé dir el Juanjo, allà els vam sorprendre, els vam guanyar 0-2, i de fet el Sant Cugat és un equip que veient-lo jugar penses que hauria d'estar primer i no està primer, i per algun motiu deu ser. Vull dir, és un equip que quan porta el resultat en contra i té que anar i no té espais, li costa molt més que quan evidentment troba un equip que s'obre i que dona metres, i a partir d'aquí és un equip que el 7 aquell i el 10 són jugadors que si tenen la pilota i tenen una mica d'espai et fan un traje, perquè, i clar, el dissabte es van trobar que els nostres mitjos estaven més preocupats d'agafar-la i anar endavant que de tapar-los amb ells, i clar, això evidentment els es van trobar comodíssims, i clar, cada vegada agafaven la pilota i la posaven amb molta facilitat, podien aixecar el cap i pensar que és el que nosaltres no volíem que fessin.
I després, perdona, del que dius tu de primers partits, hem de recordar que els primers partits de Unió Esportiva Sitges la plantilla era una plantilla completa. Llavors faltava algun, no havíem parlat més vegades, on la Manel quan va vindre aquí, faltava gent davant, però defensivament era un equip, hem vist el canvi defensivament, era un equip de categoria, era un equip boníssim, vull dir, de garantia, i en canvi ara, per mi la plantilla és més que justa per la categoria, per la primera regió és més que justa, i trobo a faltar una altra cosa, no sé si Manel està d'acord amb mi, trobo a faltar veterania. Jo el diumenge, el dissabte, pensava aquí hi ha un parell de veterans a mi al camp i això no passa, vull dir, mos poden marcar 3 gols, perquè mos poden marcar i poden marcar 4, però la situació, col·locació d'allò, dos crits d'un veterà un, o de la defensa o al mig del camp, hòstia, això els altres quan són pipiolos els jugadors que tenim, que tots són jovenets, marca bastant, eh? Jo no sé si de manera està d'acord, però falta una mica de veterania.
Jo penso que si tenim que posar a fer una llista del que falta, del que tenim i del que no tenim, ara no val la pena perquè no ens soluciona res. Jo penso que el tema està com ara acaba de dir Juanjo, nosaltres teníem un planter, jo trobo faltar molt, i trobem, no jo, tota la plantilla, Rubia, tots els jugadors com el Rubia, jugadors com el Guzmán, clar, són elements bàsics i que eren jugadors que tenien que ser els que en moment determinat pues, aguantessin a l'equip. La prova està comparada amb voltes, a la primera volta dels tres primers partits no havíem encaixat cap gol, en aquests tres primers partits de la segona volta hem encaixat 5 ja. No. Per algú és, no és casualitat. Un dia és casualitat, dos també, però sempre no és casualitat. No? Llavors, clar, hem tingut molta desgràcia. Jo a vegades penso que si amb el Barça, per exemple, amb totes les meravelles del Barça, li treus el Messi i l'Iniesta del Xavi, doncs és un altre equip. I a vegades és així. Al voltant d'un equip hi ha dues o tres peces bàsiques que són les que mouen a l'equip. Si aquests jugadors no hi són, t'has de reinventar, això costa un temps, has de tratar de fer coses diferents perquè les que tenies ja, el patró de joc que tenies potser ja no et val tant. Clar, i tot això en competició i en marxa i quedant un equip tan jove com el que tenim, doncs, bueno, és un treball que s'ha de fer, no és impossible ni molt menys, però hem de tenir paciència. Jo tampoc entenc que ara ens hem de posar nerviosos, no, perquè falten 5 punts per salvar. Escolta, hem d'anar partit a partit, veníem de perdre amb el Mojo i teníem aquí el Cubelles i estàvem tots espantats pensant que, bueno, i vam treure la cara i vam donar un bon nivell i vam guanyar bé. Vam anar a Belvitge, que també semblava que era un rival dificilíssim, que estava allà, que, bueno, vam empatar i, bueno, vam fer un partit molt seriós. Diumenge se'ns va trencar una mica la cantimplora, l'aigua va sortir per tot arreu, bueno, doncs ara tenim que recomposar-nos i anar al camp de l'Andalusia o del que sigui, anar i fer un bon partit i intentar treure el màxim de punts. I partit a partit, no podem estar pensant en el que hagués sigut si tinguéssim o el que seria si tinguéssim, o... no, com no, com hi ha el que hi ha.
Sí, però, Manel, estic d'acord, però, clar, el record de l'any passat fa molt de mal.
No, però jo penso que són històries completament diferents. L'any passat, clar, era l'any passat, aquest any és aquest any... I hem de tenir en compte una cosa. Jo penso que, i això és una de les qüestions que sempre s'han de tenir molt clares, portem 2 o 3 anys i m'han tocat viure'ls a mi, bueno, doncs mira, doncs
patint, ja està, no? Patint.
Però portem 2 o 3 anys de transició total. I la Unió Esportiva Sitges com a club
i de patiment
bueno, clar, és que una cosa porta l'altra. Ha sofert una transformació brutal, de tindre jugadors cobrant 800 euros al mes hem passat a jugadors que no cobren res, absolutament res, d'anar a fitxar jugadors per ahí, hem passat a anar a buscar nanos del juvenil dels Sitges, del juvenil d'aquí, del juvenil de... Aquest any teníem jugadors juvenils que havien acabat d'equips, doncs, com el Samuel Aventura, com... cosa que no havia passat mai, vull dir, i jugadors que estaven jugant i són titulars, vull dir que... i que estan donant la cara i que són nanos que en 2 o 3 anys poden tindre un nivell, doncs, com qualsevol altre, vull dir que no és que de mèrit. El que passa és que quan estàs visquent en aquesta situació tens que tenir molt clar quina és la teva realitat. I a més, si això li sumes el que dèiem abans, que aquests nanos tenien que ser el complement d'una base d'equip que ara mateix s'ha trencat, doncs, home, encara és més complicat, no? Tot se't va complicant. Però aquí ningú tira la tovallola ni ningú està per plorar. Aquí estem per jugar a futbol, per intentar-ho fer el millor possible... i intentar sortir del pou, i això ho tenim molt clar.
La sensació, tu, perdona, sí. La sensació que hi ha és que l'any passat, al final de temporada, se va fer lo impossible per salvar la categoria. No es va salvar, però es va fer lo possible. Es van fitxar jugadors, se va pagar el d'allò, se va intentar fer alguna cosa. I aquest any, la sensació que hi ha dels aficionats, bueno, els que van al Camp Nou, perquè ja no va gaire ningú, això és un altre tema que després podem parlar, però dels aficionats que pregunten el dilluns o el dimarts el que ha passat, és de que la Junta de la Unió Esportiva de Sitges no li interessa el primer equip i vol que el primer equip, doncs, baixi de categoria. I tant se li fot. I que d'aquí 2 o 3 anys, doncs, ja pujarà. Això és la sensació que hi ha. I aquesta sensació, mentre no desmentisquen les coses, no... està al carrer, està. Vull dir, no...
Jo penso que no és així, jo penso que la Junta de la Unió Esportiva Sitges no vol que l'equip baixi, això ho tinc claríssim. Que...
però fa alguna cosa perquè no baixi?
Bueno, jo penso que... Jo crec, des de dintre, el que et diré és que potser la preocupació de la Junta de la Unió Esportiva Sitges no és que la màxima preocupació no és que l'equip baixi o no baixi. Hi ha altres preocupacions que ara mateix, doncs, d'alguna manera són... més prioritàries, com és el tema econòmic, com és poder saldar deutes que hi ha pendents en molts llocs. Aquí hi ha qüestions de fons que s'han de conèixer bé.
Ve agrujat perquè aquest pensament ve perquè del pressupost del primer equip s'ha retallat, m'ha semblat, un 50 o un 60%. No?
No,
l'assemblea se va dir clarament que es va retallar un 50 o 60% del pressupost de l'any anterior del primer equip. En canvi, el pressupost de futbol base no s'ha retallat. La pregunta és si les deutes que té la Unió Esportiva Sitges són del primer equip o no. Llavors, no, del primer equip hi ha poca deuta a pagar. És més del futbol base, per tant, seria més lògic.
Home, aquest any poca, no? Perquè el cost és 0.
No, parlem de l'any passat.
Ja.
Podem parlar, hem de parlar de la temporada passada, que és el que tenim els números a mà. Vull dir, llavors, saps que de futbol base, que hi ha més dèficit, no s'ha retallat res, ni s'ha fet un pressupost a la baixa, i en canvi el primer equip s'ha retallat molt. I llavors dius, bueno, això, que ha faltat el Guzmán i el Rubia, que saps que no estan ni se s'espera, suposo, perquè et sembla que
no,
ja...
No,
allà, llavors hi ha aquells dos valors que eren la base, com aquí diu, un 20% de la base de l'equip, no han sigut substituïts per tios, per persones, jugadors de la mateixa categoria.
No, bueno, i a part d'aquests també falta l'Olmedo, que també era un puntal important.
Sí, el Vitor també.
També porta... molts mesos de baixa, vull dir, no solament han sigut aquests dos, sí. Més, i durant la temporada
i les sancions que
sancionats això... cada setmana, dos, tres.
Sí, això també, les sancions.
Ha sigut un altre,
vull dir, és...
el cas del Javi, que no pots comptar, no pots comptar pràcticament.
Setmana, no, i que et diu a Javi, doncs, bueno, els hem tingut a tots, els sancionats al Moja, hem tingut al Gerard, hem tingut al bueno, tots, l'Edgar, el porter que aquesta setmana no podrà jugar, l'Albert, vull dir, han anat caient tots, però jo suposo que això passa a tots els equips, vull dir que no solament li passa al nostre, no? El tema està que si tens un fons d'armari més o menys apanyat, doncs pots anar suplint un mes.
Bueno,
nosaltres ahir entrenarem 14 o 15 jugadors.
Una plantilla molt justa.
I ens costa molt preparar els partits bueno, quan veus que falta tanta gent i que tens que fer l'anició. Però en qualsevol cas, jo suposo que tot ve donat per el que dèiem abans, no? Moltes vegades a l'arbre ens ha tapat el bosc i també potser a vegades per salvar la preferent, perquè jo he viscut això durant 2, 3, 4 anys
seguits,
sí. Per salvar la preferent feies un esforç econòmic i pagaves jugadors i no sé què, i al final tot això primera, al llarg del temps no ha servit per res, i després t'has deixat el poc que tenies, vull dir, perquè per pagar tot això s'han hagut d'assumir altres deutes, no? Perquè també hi ha altres jugadors que no han cobrat i també hi ha altra gent que no ha cobrat, vull dir que al final jo penso que hem de mirar una miqueta més enllà, no? I dir, bueno, aviam, el mal endèmic dels Sitges no solament és el mal endèmic dels Sitges, és el mal endèmic del futbol a Sitges, vull dir, hi ha molts mals, no? I ahir parlàvem amb un directiu de bàsquet i estan a punt, o tenen opcions de pujar a la Lliga EVA, i em sembla que el pavelló no va ni 10 tampoc, no? Vull dir, al final hem de mirar-se una mica nosaltres mateixos i dir, bueno, i en què volem, no? Perquè clar, és que hi hagi 3, 4, 5 o 6 persones que estiguin deixant les dents per tirar algú endavant o per aguantar algú que no s'aguanta per lloc, a vegades penses, bueno, aviam, doncs, potser és que no hem de tindre un equip ni a segona catalana ni en lloc, no? Perquè clar, és que i jo penso que la solució segurament no és solament és dir, bueno, què fa la junta directiva? Clar, evidentment la junta directiva és important, però la solució és mirar una mica més enllà, no? Dic, bueno, aviam, ara mateix tenim dos equips amateurs, no? I això és una de les coses que jo veig, que per exemple el Manu Julián està bastant per la labor, i veig que hi ha l'Ernest també que estan, i inclús amb el Jordi s'ha parlat, no? Hòstia, tenim dos planters. L'any que ve, home, seria bo que almenys un dels dos, és igual que sigui, deixem estar si Sitges, perquè si el Sugurense anés primer, doncs potser el que valdria la pena és potenciar el Sugurense perquè guanyés la Lliga, pujés a segona catalana, i si baixa els Sitges, doncs bueno, doncs tenim una segona catalana, a veure si m'entens. Vull dir, bueno, això ara sembla bastant complicat, però bueno, l'opció és dir, bueno, anem a intentar salvar els Sitges, com sigui, que aquesta segona catalana no es perdi, si es pot. Escolta, i si es perd, doncs jo què sé, serà perquè no donem per més? És que serà que no hi ha res més, és que no... No, és que jo, no, jo ara estic parlant com a aficionat o com a persona de futbol, eh? Una altra cosa és quan em poso el xandall d'entrenador, que jo no vull perdre ni els entrenaments, però realment jo he viscut situacions en les quals s'ha intentat salvar les coses com sigui, posant calés d'on sigui, anant a buscar, atracant amb un, atacant amb l'altre, i al final... Sí, aquell any l'ha salvat, a lo millor, però és que després ve un entrany.
Però el problema...
I si no tens una base per tirar allò endavant, a l'altre any et tornaràs a trobar igual.
El problema, Manel, és que fa 4 o 5 anys que estem partint de zero. Al mes d'agost s'ha de fer una plantilla nova. I això arriba un moment que és que ja, no dona resultat, perquè però... si mos passa com aquest any,
Juanjo,
que al mes d'agost fas una plantilla nova i al mes de...
Juanjo, però és que la solució precisament aquest any del que s'està intentant és... i això jo ho he dit més d'un cop, és intentar fer un equip que intenti salvar la segona catalana, que de fet el teníem. Si no hagués passat totes les desgràcies que hem passat, segurament no estaríem parlant ara en aquest to, però intentar que aquests 7, 8, 9 nanos que hi ha en 19, en 18 anys, doncs aquests siguin la base d'un equip més potent l'any que ve, amb nanos que acaben de la Blanca Subur, amb alguns nanos que puguin repescar de Vilanova, amb alguns xavals que pugin del futbol base nostre. i anar curtint aquests nanos i anar fent un equip, precisament perquè no ens passi el mateix cada any, que no tinguem que fer un equip nou, que hi haurà un any de transició, que serà un any dolent, que tindrem que patir molt, que tindrem tal, però és que aquest any és nou, no em diguis que fa 3 anys que portem així. Per mi els altres dos no valen per res, perquè de lo que vam fer els altres dos no ha quedat res.
No, dels dos porters de l'any passat.
Vale, bueno, però no,
és, sí, és, sí, molt és l'excepció que confirmava.
És molt puntual.
Sí, sí.
Clar, no, si tu l'any passat baixes, això ho havíem parlat moltes vegades, si l'any passat baixant haguéssim mantingut 15 jugadors de la plantilla que teníem al final, aquest any aniríem primer, segur.
Bueno, però tu saps que va anar bé l'opció de que molts jugadors s'hi haguessin si entrava un altre president.
Ja, però els jugadors no són ningú per dir si volen un altre president o no.
Això és molt dir, relatiu. Hi havia l'opció aquesta. De,
ja,
que,
però si això té un trasfondo també una mica perillós, perquè aquest trasfondo és econòmic totalment. Mm-hmm. I això sí. També és molt relatiu. Això és com si dic jo, no, jo soy aquell president que m'ha dit que em pagarà 2.000 euros al mes, em quedo, si no me'n vaig. Mm-hmm. El futbol no està ara per anar així, eh? El futbol està per anar d'una altra manera, perquè, aviam, qui és l'equip que paga? Qui són els equips que paguen ara, que tenen fitxes? I que... Molt poquets, eh? I sí, clar, podríem dir... No. Sí, tu parles del Narcís, el Narcís era un home que estava disposat, a... però el Narcís tampoc és posat aquí, no hi ha firmat un xec a blanc a tothom, eh?
Jo sempre ho he dit, jo penso que els jugadors de l'Unió Esportiva Sitges poc, però no en té cobra. I això no,
sí, no,
ja fa molts anys que ho dic.
Amb això estem d'acord.
Que dic,
sí,
i a mi em sap greu que no cobren, quan jo penso que han entrenat 3 dies a la setmana, cada diumenge a jugar, mereix una compensació econòmica.
Escolta,
més que sigui...
I els del Sobrense també haurien de cobrar. I els, tot aquell que fa una feina i que juga les
clar.
Cames... Que...
Exactament.
Ara, tal com estan les coses avui dia, sabem que avui, a dia d'avui, això no vol dir que dintre de 2 anys canvi, però a dia d'avui... els clubs no poden tindre, molts clubs, jo no dic que n'hi hagi que no, però els clubs no es poden comprometre a pagar res perquè els sponsors no inverteixen, perquè els socis cada vegada són menys, perquè les taquilles són ridícules. Tu parlaves del futbol base. El futbol base s'autofinancia ell. El futbol base, qui paga i qui manté el futbol base són els pares, que són els que paguen les quotes cada any.
Però part del dèficit que té una esportiva de Sitges del futbol base.
Sí, però d'una mala gestió del club. Però no és un problema de que el futbol base no s'autogestionés, no s'autofinanciés. Si tu els diners del futbol base te'ls gastes en una altra cosa, al final no n'hi ha ni pel futbol base ni per l'altra cosa. El tema està aquí. El problema no és moltes vegades dir... Home, és que el futbol base tal, el Sitges, anem a parlar de l'entitat. L'entitat quin problema té? Bàsicament és un problema econòmic, però no és un problema econòmic solament a nivell de que es deuen uns diners i tal, sinó és un problema de que per cobrir un pressupost amb el que ingresses de més de les quotes de futbol base no n'hi ha prou. Perquè el club té altres gastos i té altres, a part dels deutes,
no parlem de deutes, sí, sí.
Llavors, si tu fas números, veus que el primer equip, com no té entrades pràcticament, perquè els sponsors, que era el que mantenia el primer equip, cada vegada són menys i no hi ha diners, pues, l'única solució és tindre un equip que no cobri.
No, perquè la manera que sembla que pensa la Junta Directiva és que el primer equip de la Unió Esportiva Sitges és un equip més de l'escola de Fernando Molinos.
És que ara mateix és així.
És així. Llavors, el soci no teniran. El soci és el soci. De futbol base són els pares. No oblides que són els pares. Perdona, el dia que un jugador deixa d'anar al futbol, sigui Benjamin Alevin o infantil, pel motiu que sigui, que es dedica al bàsquet, el pare es dona de baixa. I en canvi, els socis d'una esportiva, si és primer equip, no juguen els seus fills, són els socis de sempre. I aquests els han fotut fora.
Sí, però,
aviam, se'ls han fotut fora per una política...
Però, aviam,
sí.
Va haver una assemblea.
Una assemblea.
Quants socis van anar?
Molt pocs.
No, quants? No
però és igual. Però Manel, però Manel, te vaig a fer una pregunta ben simple.
Més que mai, no pot, més que els últims 3 o 4 anys.
És que mai eren 4 o 5.
No pots anar. Jo vaig anar i no tornaré a anar. No tornaré perquè em foten un pressupost de 55.000 euros quan el futbol base ingressa 80.000. Perdona. Que són 80.000 de despeses, d'acord? Però això no és vàlid.
Però això jo penso
no és vàlid,
que...
no és vàlid.
A mi estàs parlant d'unes coses que no...
El que passa...
No, 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 sí, perquè vaig estar...
Però jo el que dic és que potser si vas anar, sí, el que hauries de fer és discutir-ho allà, perquè per això és l'assemblea.
L'únic que va parlar és allò, eh?
Ja, bueno, però és que... Però com tu, hi ha altres socis que tu venen i t'expliquen el que pensen. El que hauria de fer els socis és, quan hi ha una assemblea, és anar-hi i parlar-ho.
La gent no es vol enfadar a ningú.
Però no es tracta d'enfadar, escolta,
perquè...
Sí, escolta,
sí, perquè...
Jo he discutit fa, amb tu moltes vegades de moltes coses i no m'enfadar.
El que passa, Manel, que tu saps...
Quan tu fas una pregunta allí, ben simple, qualsevol pregunta, la que vaig fer jo, com és possible que me digueu que s'hagi ingressat 500 euros de taquilla tot el temps a preferent? És impossible, eh? És impossible, no em puc creure. Bueno, doncs ja vaig tindre crítiques per fer-te aquesta pregunta, quan és una cosa que qualsevol...
Però crítiques de quin tipus? No t'han de criticar ningú.
Sí, bueno, però vaig tindre crítiques.
Tu penses que molta de gent de la que va estar allà a l'assemblea l'any passat no controlaven els números del club. Bueno, però tu saps això, no?
Sí, sí.
És que això s'ha de saber. Sí, ja és sé. Que ves a l'assemblea de l'any que ve.
Ja ho sé, que no es controlaven.
I hasta el Real segurament et sortirà. Sí, sí. Perquè ara, bueno, sí, ara passa... no surt un duro d'un puesto sense que es controli.
Manel, però... Manel, però dona la sensació, Manel, matem-lo en tot això, dona la sensació, doncs, que abans, quan no hi havia futbol base, se donava aquest pas, se buscava recursos, i ara que n'hi ha futbol base, sembla que no es busqui res, que no interessi el primer equip. Dona aquesta sensació, Manel, però de fora.
Jo la sensació que tinc des de dintre és que el primer equip es fa, i jo no vull defensar ningú, perquè jo no estic aquí per defensar ni la junta directiva, que jo ja sabeu que he tingut els meus més i els meus menys, en tothom, i jo no defenso ningú. Jo l'únic que dic és que la junta directiva, ara per ara,
però
la
tu
sensació
creus,
que tinc jo és que té prioritats...
Que la gent no pensi? Tu creus que la gent no pensa això?
Jo crec que la gent el que té que fer, si pensa, i realment té tanta interès... és anar al camp, animar l'equip, criticar si té que criticar, dir les coses no les té que dir, perquè a mi tot això dels comentaris de cafè, tot això és molt fàcil, tot això és molt senzill. Jo puc anar demà i posar-me fer un cafè amb tu i posar a parir la junta del Barça i ja està, i allà quedarà, i tant si tenim raó com si no en tenim, és igual, quedarem igual. Ara, si profunditzem per parlar de les coses, s'ha de saber del que es parla. No es pot agafar i dir, no, és que la gent ara no, ara es vol encarregar el primer equip, ara... Home, si es volgués encarregar el primer equip, jo no estaria. Perquè, clar, jo perdo unes hores, allà, jo vaig a fer una feina, vull dir, jo no estaria. Ara, també et dic que, tal com estan les coses econòmicament, el primer equip no té la potestat d'agafar i dir, escolta, necessitem un jugador i ens costa, ja no de fitxa, 200 euros de viatges cada mes. Perquè vindrà el tesorer o el secretari i em dirà no pot ser, no. És que no. Està pressupostat uns diners i d'aquí no sortirem. No n'hi ha. És igual. O, doncs que llavors la setmana que ve doncs hauré d'anar amb 11 jugadors, amb 12. Fes el que puguis. No hi ha més. O sigui, la prioritat potser no és guanyar el partit del diumenge. La prioritat és que el club no es torni a trobar en una situació de bancarrota. Perquè és que si torna a passar això, el que pot passar és que desaparegui, que és pitjor que baixar de categoria. Llavors, el que hem d'intentar és fórmules noves que no passin per gastar diners o que no passin per el de sempre. Hem d'intentar buscar fórmules noves, que una podria ser aquesta unió amb el Sobrenc, una altra podria ser intentar, a poc, anar donant sortida a tots aquests nanos, perquè aquests nanos cada vegada es vagin afiançant més aquí. I a partir d'aquí, doncs fer créixer el primer equip, perquè l'altra via està esgotada. L'altra via no existeix. La via tema econòmic, perquè clar, quan vosaltres en parleu, jo us faig una pregunta, quan en parleu de que sembla que el primer equip no interessi, en què us baseu?
Jo em baso en tres coses diferents, en tres coses. Primera, que el pressupost de l'Unisport del primer equip lo van baixar al 50%, quan els deutes del primer equip no són ni un 20% del que deu la Unió Esportiva Sitges.
Deutes.
Per tant, deutes de la Unió Esportiva Sitges, de tota l'entitat.
Bases en les deutes.
Deutes, és un 20% i en canvi el futbol base no rebaixen, vale. No rebaixen el pressupost.
Quin és l'altre tema?
Després, que surten els horaris dels partits, que fan els partits en els horaris, perquè quan aquí sempre, de tota la vida ha sigut, excepte algun any que s'ha fet el domingue pel matí.
Aquí tinc que parlar jo, perquè sí. Això no és tema de la directiva.
Per mi, qui mana és la junta directiva.
És igual que juguem el diumenge, que el dissabte, que el dilluns.
Bueno,
dilluns no, però em refereixo que la junta directiva aquí ha sigut un tema consensuat entre el director esportiu i jo. Primer motiu, jugant dissabte era més fàcil fitxar jugadors. perquè els jugadors volen jugar els dissabtes, perquè tenen el diumenge lliure, i si s'hi fixeu no som els únics, hi ha moltíssims equips ja que juguen dissabte, i cada vegada ho veureu més, precisament pel que dèiem abans, perquè la crisi econòmica està fent que els jugadors cada vegada són més amateurs i cada vegada volen tindre més avantatges, no volen estar compromesos tota la setmana amb el futbol.
Però aquí t'ho desmentis tot. El diumenge érem el Tate, el Toni Muñoz,
el dissabte a la tarda.
El Juanjo Alegre, quin hi havia més? Un altre i tres pares de jugadors.
I el Virgili. I el Virgili.
El Virgili, Virgili no estava, o potser sí que estava.
Sí, sí.
Els mateixos que el dia de Rodovies amb el Sobrense. I juga diumenge a la tarda. No fotis, Juanjo, que estava jo allà, eh? Els mateixos. Si no pregunto al Jordi, li pregunto jo amb el Jordi, aquí no ve ni Cristo.
El dia del Rodovies va ser el dia que va tenir menys jugadors, menys gent del Sobrense. No sé per què, però...
El Jordi comenta que tenen el mateix problema.
No, però no sempre.
Bueno, és igual, no posem ningú pel mig.
Domés de pares, i el futbol femení... Perdona,
diumenge a la tarda nosaltres hem jugat sempre. L'últim any, l'any passat vam canviar diumenge al matí, aviam si venia algú. Perdona, és que al final sembla que els diumenges a la tarda omplíem el camp.
No, no venia ni Cristo. Manel, també...
Que si feia fred, que si no anàvem bé, que si per arriba, que si per abans...
Els dos últims anys aquí no es començava. Per matí es començava a dos quarts d'una... No, perdona, hi havia un partit... No, hi havia un partit de futbol base abans, el juvenil s'acabava a les 2 i quart i
escalfava.
Sí, a les 5 i mitja a la tarda.
Sí, sí,
dos quarts passat.
I l'últim any que vam jugar
a la tarda a les 5...
No, a les 5 no, perquè a les 5 estàvem escalfant. Jo em queixava, dic, hòstia, aquí...
Un quart de 6.
Sempre era a les 5 i mitja. Perquè hi havia un partit de futbol base.
Però els diumenges a la tarda s'ha jugat sempre. I quant de temps fa que no vagin al camp? Fa molt de temps, home, jo... Aviam,
però cada vegada menys, no?
Aviam, jo crec que l'error aquest any, saps quin ha sigut? Sincerament, i aquí sigut un error.
I la gent va despistada. També,
sí, Manel, aquest és el problema principal, per mi, més que jugar dissabte o diumenge. El problema és que nosaltres vam agafar l'horari d'estiu al camp a les 6 i mitja, o a les 6, en el rebot, 6 i mitja. I no ens vam donar compte i no vam calcular que a l'hivern això seria un problema. Clar, quan hem volgut tirar enrere l'horari, no hem pogut, perquè aquest és una altra història... El camp d'Aigua Dolç és Campistrax, i allà tot Cristo té horaris, tot Cristo juga, tot Cristo fa futbol, tot Cristo tal. Què passa? Que vols canviar l'hora i no pots. Ara que vols avançar l'hora, no pots. L'altre dia, el dia del Cubelles, tu penses que no volien jugar a les 6 i mitja de la tarda? Quan era un partit per jugar-lo a les 4 o a les 5, que hagués vingut molta més gent? Bueno, doncs vam tindre que jugar a les 6 i mitja de la tarda, i et diré que el partit d'abans... es va suspendre perquè el senyor que tenia que anar no va anar, o perquè el que tenia... No sé, ens trobem que no juga ningú, està el camp una hora i mitja o dues tancat, i nosaltres hem d'esperar allà fins a les sis i mitja de la tarda per jugar.
Perquè primer tindria que ser el futbol federat.
Ja està, però bueno, com equip... això no ho aconseguiràs mai, perquè això ja està més que parlat i no hi ha manera d'arreglar-ho, l'error nostre va ser aquest, no agafar un horari més d'hivern a l'estiu, clar, perquè llavors haguem sigut que jugar... un mes de calor brutal a les 4 i mitja de la tarda. Però bueno, ja haguessis tingut tot l'any, i ara, si ho haries dissabte, a les 4 i mitja, que era un horari bastant factible per tothom. L'altre tema és el dia de diumenge o dissabte. Això és un tema a discutir. Aquest any s'ha aprovat el dissabte, sobretot pel tema que et dic de que els jugadors, no dic els nostres, en general, tu vas a Cubelles, pregunta als imams del Cubelles. Tu vas a Moja, tu pregunta als imams del Moja.
Però el que passa és que el Cubelles juga a les 4 i mitja.
Bueno, però, perquè però, va Toni, tindre... Toni, però quan
el Cubelles ha jugat tota la vida, als 4 i mitja.
Però perdona, quan vam anar allà, a la primera volta, al primer partit de temporada, no vam jugar a les 4 i mitja.
A les 5.
I ara l'han tornat a retrasar a l'hivern.
Sí.
Perquè el Cubelles...
Perquè aquí passa al revés.
Perquè el Cubelles agafa el president i diu, aquesta setmana jugarem a les 4. I a l'Ajuntament diu, cap problema. A les 4, i els demés s'amolden a l'horari del Cubelles. Aquí és al revés. Aquí dient, volem jugar a les 4, no, que tenim un partit de solters contra casats de no, no sé què.
No té explicació que juga a Primavera de Villanova, juga aquí, tampoc això té explicació.
Aquí no és un tema que, bueno, escolta, tothom
després,
té dret a jugar a futbol,
però després
no
ens queixarem.
Jo no li donaré el dret a ningú, però, hòstia, té que haver unes prioritats a la vida. No pot ser que tothom tingui els mateixos drets i les mateixes obligacions. Perquè després les obligacions no són les mateixes, tampoc. Clar, allà, entre el primer equip, futbol base, tal, hòstia, el Sobrense i el Sitges arrastren més de 500 i 600 persones a entrenar, a jugar, a partir... Home, tindran que tindre un avantatge, no? Tindran que tindre un almenys se'ls tindrà que donar unes prioritats, perquè és que si no és impossible. Fa més d'un mes i mig que estem reclamant que hi ha un foc i hi ha una porteria que no s'hi veu.
No, això, això...
I ningú fa res. Sí, sí. I parlem això, de que si no, l'equip no sé què, que si el primer equip...
Dos
si
focos fallen, dos focos.
Ja, i canviar dues bombetes. Macho, vindre allà un dia amb una grua i canviar dues bombetes és tan complicat. Però si això, ni siquiera això ens fan, llavors què hem de dir? Bueno, clar, venen els d'allò, els rivals, i veuen allò i dius, hòstia, i Sitges com s'ha de veure per... en aquest camp, en aquestes instal·lacions, d'aquesta manera. Te'n vas a qualsevol puesto allà, on vais, on vais. Uns no, camps, no, unes instal·lacions. No,
això estic d'acord, perquè tu sents parlar a la gent de l'equip contrari, que moltes vegades saludes i tot allò, i diuen, hòstia, ben poca gent ve aquí, eh? I diu, sí, però és que a més no tenen llum. I miren, diu, hòstia, perquè jo m'he queixat moltes vegades.
És que no cal que se lo digui, ja si miren ells, ja veuran que no n'hi ha.
Si estàs a la part del bar... mirant, si el Sitges ataca a la part del bar te poses allí, però, en canvi jo el dia del subornet sé què que va dir, el Jocs ho ha marcat en la mà, dic, pues no,
però Juanjo, tu vens el diumenge a veure un partit que dintre de poc la meitat pràcticament serà de dia, perquè nosaltres entrenem cada dia allà,
això estic d'acord,
entrenem cada dia allà, és un camp que ja no és de gespa artificial, és de cautxo, és de cautxo ja,
tant d'equip jugant.
I ningú diu res, ningú... I clar, llavors resulta que, hòstia, la gent es queixa de que estem a no sé quina categoria, que si l'equip no sé què, que si la directiva no sé quantos, que si... Hòstia, però si és que fem més del que podem, si és que arriba un moment...
No, si això no ho discuti ningú.
No, ja, però em refereixo que moltes vegades...
Som conscients de que...
Moltes vegades ens hem de mirar també una mica nosaltres mateixos i dir, bueno, aviam, és que estem i fem el que es pot. Vull dir, a mi ja m'agradaria tindre un... Ja no dic una afició nombrosa, o... però... sí que una massa social darrere del club, que, hòstia, que dius... jo tots els clubs on he estat a part dels Sitges, a tots, hi havia un centenar de persones que els coneixies de cada diumenge. Aquí no era un centenar, era una dotzena. Mm. És veritat o és mentida, sí, això?
Sí. I, que
i sempre els mateixos.
Sí, sí.
I allò, i ja parlàvem, quan anàvem a l'autocar a... que ve avui el Juanjo, que ve el no sé qui, el Mariano, que ve l'altre, que no ve... perquè eren els
sí, sí.
Clar, que ara ni aquests ja venen.
Clar, bueno, ara hi ha aquests, però bueno, que segons algun diuen que està enfadat, l'altre que no sé què, però també pot ser que algun tingui un lumbago d'artrosis, perquè clar, també es fan grans, clar, és que no hi ha un relleu generacional que dius, hòstia, és que hi ha una gent que sí, ve darrere...
Però per aquí anava jo també, Manel, perquè l'altre dia me va estranyar molt, jugava al juvenil, després jugava al Sitges, va marxar tothom i no va quedar ningú.
T'explico una anècdota.
I estem parlant del juvenil del Sitges.
El dissabte, perdona, el dissabte. Jo vaig arribar de viatge a la tarda i me canvio de traje i dic a la dona, vaig un moment al futbol, no sé si a les 5 i mitja o 6 i mitja, perquè tota la setmana fora no sabia. Diu, no, dic, me quedo a casa, dic, perquè no sé si és a les 6 i mitja massa tard per mi, ja estava cansat i tal. I diu, no, tens que anar a comprar pa. Dic, saps què? Dic, pues mira, em foto el Carrefour a comprar pa i vaig a veure. Si tardo és que estic mirant els Sitges. Arribo al Carrefour, agafo la barra de pa i me trobo uns juvenils comprant Coca-Cola allí. I pregunto, qui no ha jugat als Sitges? Diu, què heu fet? Han guanyat. Qui no ha jugat als Sitges? Ara estaven escalfant. I arribo al camp i dic, hòstia, primera, dic, com és que estan comprant Coca-Cola al Carrefour quan la poden comprar al bar del camp? I com és que estan al Carrefour se'n van cap al poble quan tenien que estar mirant el partit de futbol dels Sitges? Que el necessita. Clar, dic, sí. Si la gent dels Sitges... I ojo, una altra cosa. Jo li vaig dir al Toni, que li he dit tres vegades, compta amb la gent... Dic, ell va anar a l'assemblea, dic, te recordes en tota aquella junta que hi havia allà dalt? Compta en cada partit que vas la gent de la Junta que està al camp de futbol mirant el primer equip. Manel, te
no,
faries creus.
Eh? No he comptat a cap.
Te faries creus.
Tan sols he comptat a...
I penses, si aquesta gent, els de casa, la família,
en
no
Josep
va...
En Josep i l'Ernest.
No va, perquè... No, i en Manel somia algunes tardes, si Manel, va xavats, perquè té que obrir el restaurant. Però diu, si aquesta gent, els juvenils, que tindrien que pensar, hòstia, que Manel me pot cridar la setmana que ve per jugar, no van. Si la Junta Directiva no va, no tota, alguns no van... Com era el públic?
Això me va sorprendre molt,
I això
me va sorprendre molt perquè n'hi havia molta gent i va marxar.
Primera, nosaltres no podem obligar ningú a quedar-se... Jo explico perquè això és important.
Però és la il·lusió que s'ha de crear.
Però és que després hi ha un altre tema. I això no tampoc passa només a la Unió Esportiva. Sí, això passa a tots els clubs. Jo diria que d'Espanya, perquè clar, això és un mal... Avui dia els nanos han 17 i 18 anys. Però si els pares no poden fer ni que vagin a... Aviam, si no hi ha manera, si tenim pares de juvenils que es queden els pares i els nanos no se'n van. si és que és impossible, no es pot fer res. Se'n van a fumar a qualsevol racó i a qualsevol plaça, a tocar-li el cul a les nenes, a fer qualsevol cosa abans que veuen un partit de futbol. No els arrastres, és impossible. Per un que es queda hi ha 10 o 15 que se'n van.
Jo penso que, però és que ara això... que tu agafes gent del juvenil, tindrem que tindre il·lusió.
El juvenil hi ha nanos.
Manel, l'any que ve, pot agafar o d'aquests partits.
Et diré, el juvenil hi ha 3 o 4 nanos que es moren per jugar amb el primer equip. La resta,
passen.
No els truquen ni per entrenar. Perquè molts els és igual. No, a més igual, no, a més, diuen que no volen vindre. Perquè ells estan còmodes on estan, tenen els seus quatre amics allà, sí. I bueno, i ara va agafar l'entrada del Sitges i em posarà a entrenar, i si no corro dos carreres fotrà quatre crits, i això és així, i ens agradi. Però això no passa aquí, això passa tot arreu. Ens agradi o no ens agradi, ha canviat molt el tema, això ara funciona d'una altra manera. És que jo sóc el primer que he tingut que fer un reset i adaptar-me a tot això, perquè si no ja faria dies que no estaria, però... O acceptes i estàs, o no ho acceptes i te'n vas. El que no pots fer és no acceptar-ho i quedar-te, perquè funciona així. I amb aquests nanos no pot ningú. És més, jo tinc que dir que una de les grans sorpreses que tinc jo és que aquest any el Gerard, l'Almela, el Cols, l'Olmedo, aquests nanos que venen del juvenil, que en tinc molts, que ara me'n deixo uns quants, el Puli, l'Eric, són un exemple...
Sí.
A l'hora d'entrenar, perquè bé no fallen mai, són els primers a arribar, els últims a marxar, perquè el sedàs, quan el passes, al final el que queda és bo, val, però els que es perden pel camí són moltíssims. Nosaltres teníem aquell punt del Sergio, que era boníssim aquell nano, no sé si us recordeu, un xaval petitet que venia del juvenil, aquell nano era, ens hauria salvat tots els problemes aquest any, però no li donava la gana de venir a entrenar, i no, i al final pues no em puc comptar amb ell, i era un nano que ens hagués salvat 40.000 problemes, perquè era un nano que s'haguessin rifat, aquest sí que l'any que ve s'haguessin rifat, però ell és igual, és un noi que no té cap ambició.
Manel, queda molt poc i sí. M'agradaria saber, parlaves fa un moment de la predisposició entre el Sobrense i el Sitges. Com està,
bueno, això està, bueno, aviam, jo t'he parlat d'una idea que tinc jo personal, que veig...
Sí, però una idea que es comença a moure.
Sí,
eh?
Que veig que està cada vegada més viva, entre altres coses s'ha de dir, perquè tant l'Ernest, per part dels Sitges, com el Manu Julián, per part del Sobrense, són dues persones que ja des de l'any passat estan treballant en aquest tema. Aquest any...
Tu t'has interessat per algun jugador del Sobrense?
Sí, però bueno, ara s'ha d'anar molt... Aviam... és que tot són coses diferents. Una cosa és la idea, després l'altra cosa és portar-la a terme.
La necessitat de l'equip de...
Clar, i després amb el tema del Sobrense hi ha una cosa que jo tinc molt clara. Si jo se m'emporto un jugador del Sobrense és per jugar. Jo no puc agafar un jugador del Sobrense que està jugant per fotre a la banqueta, fer-lo jugar 20 minuts, mitja part, un dia sí, tres no. Això ho tinc que tindre molt clar. Clar, jo també tinc una plantilla, uns nanos que porten des del primer dia, que estan treballant, tampoc puc agafar ara... S'ha de fer les coses amb cuidado. I tampoc és... Ara, vinga, va, ara agafo tres dels Sobrens, me'ls emporto, perquè si no els faig jugar i els avorreixo, no voldran vindre ni aquells tres, ni tres més que pugui agafar un altre dia. Llavors, amb això hem d'anar molta cautela. Sí que és veritat que hi ha algun jugador del Sobrens que hem parlat amb ell, aviam si es pogués incorporar ja a la Unió Esportiva Sitges. El tema és que tampoc és fàcil, perquè estem a mitja temporada, els jugadors també tenen ja les seves coses marcades. Intentarem que, si podem... perquè a més el Sobrense està en predisposició total perquè això sigui així, agafar algun jugador que ens pugui anar bé per reforçar els Sitges. Però sempre, el Sobrense té molts jugadors que poden jugar amb els Sitges, molts.
Sí, té uns quants.
Molts.
Tant com fem, estan els dos equips ara.
Exacte.
I el Sobrense
el tema està, que jo també tinc un planter, sí. I no és que siguin ni uns millors que els altres ni els altres millors que els uns, però clar, també seria una falta de respecte pujar-los al primer equip, pujar-los als Sitges i no fer-los jugar, aconseguir una falta de respecte perquè el fet que són del Sobrense es pugi i els que estan jugant arrinconar-los, perquè això tampoc podria ser, perquè els que estan en diran, bueno, pues jo no vinc més.
Sí, no, no.
Clar, llavors això hem d'anar amb una mica de tacte. Però sí que és veritat que hi ha en concret un jugador que s'ha parlat amb ell, aviam si en breu es pot incorporar a la disciplina nostra per poder, el que dèiem abans, anar mantenint la segona categoria catalana, que seria l'ideal, que entre els dos almenys un estigués a segona catalana, l'altre a tercera catalana, i llavors l'any que ve amb més tranquil·litat doncs, poder ja preparar de les dues plantilles o dels dos jugadors que tinguem doncs, fer dues plantilles.
Aquest jugador és defensa, no?
Bueno, no tinc per què amagar-me, o sigui, tothom... No, amb el tema de l'Andreu també és un jugador que m'està mirant, el Jordi Muñoz, hi ha diversos jugadors que són molt interessants, el Sobrense, molts. Jo penso que quasi tots podrien jugar amb els Sitges, perquè Clar, el tema és que la plantilla dels Sitges i els Sitges ara mateix no és que siguin molt diferents, vull dir, no. són plantilles de nanos fets aquí, vull dir, uns tindran una cosa millor, altres tindran una altra, però vull dir que tampoc hi ha tanta diferència. Llavors, clar, tampoc pots tindre 36 jugadors, llavors, bueno, hi ha una sèrie de jugadors que interessen. El que passa que jo més marmat vaig és a la banda esquerra, no tinc cap jugador que carrile esquerra ni que lateral esquerra, i aquí hi ha un nano, el sobrenc, que ens podria anar molt bé, que és el Marc Auger, que, bueno, que hem parlat amb ell, i bueno, ara també depèn d'altres coses, no? Però en aquesta qüestió s'ha de ser molt respectuós amb els nanos, perquè al final els que tenen l'última paraula són ells, i se'ls ha de respectar molt el que ells pensin.
Manel, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Vinga,
nos quedem sense temps, una llàstima, perquè sí. La conversa estava molt interessant. Nosaltres tornarem al proper divendres a l'Agenda Esportiva. Juanjo, gràcies.
Molt bé.
Manel, ho dic, gràcies.
Gràcies.
Marxem, adeu, bona tarda.